Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per acabar la setmana amb ambient de tardor. El cel estarà força cobert avui i són possibles precipitacions que seran en general febles.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és l'últim divendres de novembre. Avui és el Black Friday. És el dia en què tots aquells comerços de casa nostra i de tot el món es dediquen a fer descomptes abismals. És un dia, per tant, en el que les vendes es disparen. Hi ha qui afirma que es disparen fins al punt que un 30% de la campanya de Nadal s'avança al Black Friday. És a dir, el 30% de tot el que es factura durant tota la campanya de Nadal ara ja es ven a través del dia d'avui, del Black Friday. A més, aquí hem de sumar que el dilluns vinent és el ja ho diré demà, el Blue Monday. Cyber Monday, perdó, Blue Monday no, això és una cançó de New Order, el Cyber Monday. Què vol dir això? Això vol dir que les persones ens hem acostumat a comprar tot el que necessitem, tot el que volem i tot allò que fins i tot no necessitem amb descompte, amb grans descomptes. I de nou, què vol dir això? Doncs això vol dir que aquelles coses que fins ahir, fins ahir dijous, costaven 100, ara en costen 50. Això significa que els comerciants o bé afegien molt marge comercial fins a dia d'ahir, o bé acaben reduint molt el seu marge comercial per poder acabar de treure's aquell estoc que no tenien. Però això també vol dir que moltes de les persones que avui comprem el Black Friday ens hem estat esperant fins al dia d'avui. És a dir, en definitiva, en certa manera, estem empobrint el comerç. El comerç online, que és bàsicament on comprem moltes d'aquestes coses, però també el comerç de proximitat, el comerç de casa nostra, que és un comerç al qual moltes vegades ja tenim descuidat, perquè abans de comprar una cosa petita a la botiga del costat, l'acabem comprant al Amazon de torn. En definitiva, no trobem avui cap conclusió, però el Black Friday ha arribat, suposadament ha arribat per quedar-se. De nosaltres dependrà que siguem capaços que, a més de comprar en dies com avui, siguem capaços de desplaçar-nos al carrer del costat de casa per comprar aquelles coses que necessitem. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Transmeten connexió amb Extra FM Costa Brava i amb Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Som-hi amb el repàs de les notícies més destacades del dia a casa nostra. Ahir es presentava a Palafrugell i hores abans que es presentés a Palafrugell us ho avançàvem en aquesta emissora. Palafrugell tindrà una nova xarxa de bicicletes abans de l'estiu, Dani.
Bon dia, és la primera mesura que s'inclou al pla director de la bicicleta que es va presentar ahir i que Albert Gómez va avançar al Supermatí.
I després també esperem que els nous equips de govern també segueixin amb aquesta mateixa voluntat i que això no sigui una cosa que quedi aquí parada.
S'adaptaran carrers perquè circulin les bicicletes.
I el Baix Empordà s'enamora del foie.
Els restaurants La Calèndula de Regencós, Sol Blanc i Esportà, l'hotel gastronòmic de Pals, han presentat les quartes jornades gastronòmiques del foie a Pals. Un dels participants, Jordi Ribas, és el xef del Sol Blanc.
Bueno, és un producte gourmet apreciat perquè el fetge és una cosa que és, si es fa ben fet, llavors és molt melós, té un sabor molt, molt suau.
Unes jornades que duraran fins al 20 de desembre.
Les 8 del matí i 4 minuts. Diumenge es commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista i el Baix Empordà ho celebra amb diferents actes. Laia, bon dia.
Bon dia. Manifestacions, lectures de manifest i xerrades són alguns dels actes que es duran a terme a la comarca per sensibilitzar i denunciar la violència contra les dones a tot el món.
Les 8 del matí i 5 minuts. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols haurà d'indemnitzar un policia local per les lesions que va patir quan estava treballant. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel. Els fets es remunten al 2013 i després de quantificar els danys causats a la gent, que ronden pels 26.000 euros, ja s'ha dictat sentència, a la qual no es pot recórrer i ho haurà de pagar l'Ajuntament de Sant Feliu.
I Torroella incorpora una escultura de 5 metres d'alçada al giratori d'entrada, Judit.
Bon dia. La peça és creació de l'artista a l'empordanès Francesc Pasqual Sagarra i es titula Allà dalt, tots iguals. Fins ara es podia veure la Fundació Vila i Cases, però l'han donada per embellir el municipi. L'artista vol que serveixi de salutació a la vila i al castell de Montgrí.
Gràcies, Judit Sáez. I a les 8 del matí, gairebé 6 minuts. Temps per la cultura en forma d'agenda, en forma d'activitat cultural. I amb un resum ràpid que fem amb en Martí Seguer, volem saber què passa a Palafrugell. Martí.
Bon dia. Avui us proposem una visita guiada per la muntanya de Sant Sebastià, on podrem gaudir de les bones vistes des de la Torre de Guaita i fer un tasset de vi.
I pendents, com sempre, de la previsió del temps, fa dies que us avancem que el cap de setmana podrien tornar les pluges. Volem saber ara i aquí què passarà aquest cap de setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Acabem la setmana amb un dia amb cel força cobert per núvols. El dia d'avui serà insegur amb l'amenaça de precipitacions, que són més probables entre el migdia i la tarda, però esperem que siguin febles i amb quantitats entre minces i poc abundants. L'ambient serà de tardor, amb una temperatura que oscil·larà entre els 8 i els 17 graus. De cares al cap de setmana, dissabte no s'esperen precipitacions i, en general, tindrem un dia assolellat, amb temperatures, sobretot les mínimes, que fregaran els 5 graus a l'interior de la comarca. Entre dissabte a la nit i diumenge al matí, el vent de Garbí dominarà, amb força entre feble i moderada. Diumenge hi haurà cel mig ennuvolat i intervals de núvols que a la tarda poden produir alguns ruixats de curta durada.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 del matí i 7 minuts, començàvem aquest programa parlant del Black Friday, doncs aquí el teniu.
Black Friday a E-Bikes Area, la nova botiga de bicicletes. You gotta keep them separated. Els dies 23 i 24 de novembre a E-Bikes Area hi trobaràs grans ofertes en bicicletes, accessoris i complements per a ciclistes. Roba, guants, cascs, tot a preu de Black Friday. Tot a preus E-Bikes Area. Vine a la nova botiga E-Bikes Area davant l'oficina de turisme de Palafrugell o busca'ns a ebikesarea.com.
Són les 8 del matí i 7 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palafrugell tindrà una nova xarxa per circular en bicicleta abans de l'estiu. Ahir l'Ajuntament del municipi va presentar el pla director de la bicicleta que indica els canvis que s'han de dur a terme per adaptar el poble a la circulació amb aquests vehicles de dues rodes, Dani.
Són unes mesures que s'aplicaran a mitjà i llarg termini, donat que el seu cost arribaria als 600.000 euros, segons ha avançat el tinent d'alcalde Albert Gómez a Ràdio Capital. Abans de l'estiu sí que existirà una primera xarxa dins del nucli de Palafrugell que suposarà la creació de carrils bici i l'adaptació de carrers per on ara només hi circulen cotxes, però que són tranquils i les bicicletes hi podrien passar sense perill.
És a dir, temporada d'estiu, els turistes que vinguin aquí ja es poden moure lliurement per aquest circuit, eh?
Sí, per aquest primari, diguem, doncs sí, esperem que sí, i després també, doncs, esperem que els nous equips de govern doncs també segueixin amb aquesta mateixa voluntat i que això no sigui una cosa, doncs, que quedi aquí parada. I creiem que pot aportar molt a Palafrugell.
En altres casos es reduirà un carril de circulació o s'eliminaran punts d'aparcament. També s'adaptaran algunes voreres perquè hi passin les bicicletes. Ara bé, la unió dels nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu estarà a l'espera de nous projectes i fases futures. El pressupost per la primera fase ja està inclòs als comptes aprovats pel ple municipal. Costarà uns 500.000 euros i permetrà fer una malla primària a la zona centre enllaçant amb els principals equipaments, segons va dir Gómez, que també va assegurar que l'objectiu és que hi hagi una alternativa sostenible als cotxes.
I a més d'aquesta notícia, en Dani també va assistir ahir a la presentació de les Jornades del Foie. Els restaurants La Calèndula de Regencós, el Sol Blanc i Esportal Hotel Gastronòmic de Pals han presentat aquest dijous les quartes Jornades Gastronòmiques del Foie a Pals. Forma part del calendari gastronòmic de la zona que va començar fa poques setmanes amb les Jornades del Calamar de Putera i que continuaran amb l'Angula del Ter i el Rec del Molí de Pals. El gener, el febrer i les de la Tòfona que passaran al març, Dani.
Una de les novetats de la campanya d'enguany és el tema Foie Lovers, amb què es divulgaran les jornades a les xarxes socials. Jordi Ribas, xef del restaurant Sol Mar, assegura que el fetge d'ànec és un dels ingredients que més els demanen.
Bueno, és un producte gourmet apreciat perquè, bueno, el fetge és una cosa que és, si es fa ben fet, llavors és molt melós, té un sabor molt, molt suau, no té una acidesa potent. Els fetges que són àcids són fetges que no són de la qualitat que hauria de ser per fer un fetge a la planxa o a la brasa o fer una terrina. Més aviat és molt apreciat, doncs, perquè és molt laboriós d'aconseguir.
I explica quin paper juga el foie a les comarques de Girona.
Bueno, és un producte gourmet apreciat perquè, bueno, el fetge és una cosa que és, si es fa ben fet, llavors és molt melós, té un sabor molt, molt suau, no té una acidesa potent. Els fetges que són àcids són fetges que no són de la qualitat que hauria de ser per fer un fetge a la planxa o a la brasa o fer una terrina. Més aviat és molt apreciat, doncs, perquè és molt laboriós d'aconseguir.
Les jornades s'allargaran fins al 20 de desembre i també hi participen els vins de Mas Geli a Pals, Mas Oller a Torrent i el cava Tiana del Maresme. Alguns dels plats que es podran degustar: coca amb poma, també amb encenalls de fetge gras, terrina de fetge gras al perfum de pansa blanca, sàndwich d'ànec, fetge gras i anguila, tronc de fetge gras rostit a la sal, flambejat a l'armagnac, arròs negre amb salsitxes, bolets i fetge gras a la planxa, més micuit amb sidra moma, festucs i poma rostida, llom de bacallà al forn amb foie a la brasa i crema de patata dolça. Bé, això, tot això són les Jornades del Foie.
I en Dani, que ara mateix marxa corrents de l'estudi perquè se li està fent la boca aigua, és parlar de menjar i sortir tots corrent d'aquest estudi. 8:12.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Esteu escoltant el Supermatí, són les 8 del matí i 12 minuts del divendres 23 de novembre del 2019. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols haurà de pagar gairebé 26.500 euros a un policia local que el 2013 va ser agredit quan estava de servei i va patir unes lesions.
Supermatí.
Volem saber com ha anat tot plegat. Eugènia, posa'ns una mica al dia d'aquesta notícia.
Doncs mira, Miquel, de seguida parlem del decret en el que es basen, però abans de tot, què va passar exactament? Ens ho explica amb detalls l'advocat del sindicat SAPPL, Sergi Fernández, que és qui ha portat el cas.
Perquè hi ha unes queixes sobre unes fresses i uns sorolls i era una hora una mica intempestiva perquè era ja de matinada. Llavors, un cop arriben les dotacions policials al lloc, estava una persona molt exaltada, sota els efectes d'alguna substància estupefaent o de begudes alcohòliques, i amb una actitud molt agressiva. D'aquesta actitud es desprèn quasi la identificació d'aquesta persona i s'intenta identificar, i en aquell moment aquesta persona agredeix a la gent de l'autoritat realitzant-li unes lesions la tíbia i el peroné.
A més, aquest agent ja tenia una lesió anterior a aquests fets en aquesta mateixa zona de la tíbia i, per tant, el tema s'agreuja i va provocar unes seqüeles. Tot plegat ja es va quantificar en aquell moment al voltant de 26.000 euros d'indemnització, però l'autor, amb sentència penal ja feta, es va declarar insolvent, és a dir, que no podia pagar-ho. A partir d'aquí, el sindicat va intentar mediar amb l'Ajuntament i, després de veure que la normativa catalana tenia una llacuna legal pel que fa a indemnitzacions en aquest sentit, s'han recolzat en dos articles del reglament orgànic de la policia governativa, és a dir, la de l'estat espanyol, i que parlen justament del principi d'indemnitat. Advocat del sindicat, Sergi Fernández.
Aquest principi d'indemnitat, el que ha de quedar molt clar és que qualsevol funcionari en actuacions o bé en l'ús de les seves facultats treballant per l'administració, sempre i quan no existeixi ni dol ni negligència, i hagi estat hagi patit uns danys, qui serà responsable subsidiari és l'administració a la qual pertany.
És a dir, com que la gent va patir danys i no va ser per falta de cura seva, és a dir, sense negligència, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha quedat responsable subsidiari i, per tant, en resum, haurà de pagar la indemnització de les lesions a la gent de policia. La sentència ha estat dictada per la magistrada del jutjat contenciós administratiu 1 de Girona i és ferma, és a dir, no admet recursos.
Gràcies, Eugènia Agüell. Ara mateix és 9:15 a.m. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Fem una petita, molt petita pausa en aquest moment i tornem d'aquí res, mig minut.
Black Friday a Grup Carrera.
Preus irrepetibles.
Mòbil Samsung J6 per només 169 euros.
Aspirador iRobot per només 199 euros.
Televisor 55 polzades Panasonic 4K Smart TV per només 499 euros.
Preus Black.
Només del dimecres 21 al dissabte 24 de novembre a Grup Carrera.
Ara sí, 9:15 a.m. El 25 de novembre, és a dir, aquest diumenge, és el dia escollit per sensibilitzar i denunciar la violència sobre les dones a tot el món. En un any especialment mogut per la causa feminista, moviments com el Me Too o el cas de la Manada, el Baix Empordà ha volgut commemorar la data amb diversos actes reivindicatius, Laia. Dones, no tinguem por, dones, no tinguem por, dones, no tinguem por, dones, no tinguem por, estem al teu costat, estem al teu costat, amb tot el nostre amor, tot el nostre amor, troba la felicitat. Una vida estable, bonica de debò, que conviure amb un masclista que no saps el que t'espera, més vida o la mort, tu digues no, no, no. La dona t'ha inculcat.
Acabem d'escoltar un fragment de la cançó del senegalès Boba Flow. El rap forma part del videoclip que l'Àrea de Joventut i Benestar Social de Palafrugell, junt amb Europe Direct, ha creat per a commemorar el 25N. La presentació es farà avui, junt amb la tradicional encesa d'espelmes. Diumenge es faran diferents activitats de ball com l'indie hop i country. A Palamós, també avui, es farà un acte institucional en què participen el grup Gespa Teatre i la companyia de dansa Cobos Mica. El diumenge s'ha convocat una manifestació que va des del passeig de Sant Antoni fins als jardins 1 d'octubre. El col·lectiu feminista Violetes de Sant Feliu de Guíxols també ha convocat una manifestació el diumenge. A 11:45, des de la plaça Salvador Espriu fins a la Rambla. Allà es farà una xerrada sobre micromasclismes i un vermut. A Santa Cristina ho commemoren amb una performance de Giorgio Bonell titulada No hi són totes. També es llegirà un manifest.
Gràcies, Laia Bodro. I a Torroella, l'escultura Allà dalt, tots iguals, que es podia veure a la Fundació Vilacases, s'ha col·locat al giratori d'entrada de Torroella de Montgrí. És de l'artista altempordanès Francesc Pasqual Sagarra, que vol que serveixi de salutació a la vila i també al castell del Montgrí, Judit.
És per això que la peça s'ha situat a un costat del giratori per trobar la linealitat amb el Ponter i el castell. Així els vehicles que surtin del municipi observaran l'harmonia d'aquesta escultura de gairebé 5 metres d'alçada, ferro massís i 3,4 tones amb la resta del paisatge. La col·locació de la mostra s'ha assolit amb l'ajut d'un camió ploma i s'ha dirigit pel mateix artista. No obstant això, encara queda fer els acabats de la base jardinera i posar-hi la placa. Per l'acte institucional que plegarà els representants de Torroella i Gualta, municipi on es troba el giratori. A més, també hi assistirà el president de la Fundació Vilacases, Antoni Vilacases, en suport a l'art urbà i l'envelliment de l'espai públic municipal. Doncs no és la primera vegada que la Fundació dona peces a Torroella per reforçar la seva projecció de tradició artística.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Passen 4 minuts d'un 9:15 a.m. Des del passat juliol, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona estan fent un estudi arqueològic que guiarà les tasques de recuperació d'un espai de Torroella.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Estem parlant de l'església romànica de Santa Maria del Palau, però per conèixer una mica més de detall aquesta troballa, aquesta descoberta, parlem i saludem a l'Anna Maria Mercader Saiz, que és la regidora de Cultura del municipi. Senyora Mercader, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, volem saber on és aquesta església i quina és la seva importància dins del patrimoni torroellenc.
Aquesta església està situada a la part nord-oest del terme municipal de Torroella de Montgrí, l'Espartit. Això vol dir que està a tocar de l'escala, perquè ens entenguem.
És a dir, diguem-ne, als afores del poble, com aquell que diu, per la banda nord, eh?
Bueno, a les afores del poble i del municipi, perquè és a l'altre cantó de la muntanya, diguem.
Uh-huh. Quina és la singularitat que té aquesta església?
Bé, doncs és una església molt, molt petitona, com molt bé has dit en el titular, és romànica, i ja fa temps que la coneixem, evidentment, uh-huh. I ara el que estem fent doncs és... en diverses fases, mínim tres fases ho farem, l'anem restaurant perquè el seu estat de conservació sigui el correcte, no? L'exemplar.
Uh-huh. Regidora, la singularitat d'aquesta església, què és el que fa que sigui una mica, que sigui especial o que sigui diferent a la resta?
Perquè està en el camí, en els camins que marcaven a l'època romànica. Era una zona de pas, a més en allà també ens consta que en allà hi havia hagut un poblat important. Estava en un lloc ara no sé la paraula.
Vaja, a la falda de la muntanya, com aquell qui diu.
Sí, bueno, estava a la falda de la muntanya i en un lloc important, no? On es controlava bé l'encargament del camí, saps? A les anades i les tornades.
Uh-huh. Escolti, aquesta església, quan està previst que comenci aquest procés de recuperació de l'església? Ara entenc que s'està en fase d'estudi, fent aquest estudi arqueològic que dèiem a l'inici de l'entrevista. Quan està previst que comenci les obres de restauració?
Bé, bueno, aleshores, això ho fem en tres fases. La primera fase ja la vam fer l'any passat, que va ser... L'any passat vam fer el que era més imprescindible, diguem, no? Que va ser apuntalar una paret i arreglar el sostre. La part interior del sostre, diguem. I ara, aquest any, el que fem ha sigut arqueologia. Hem fet arqueologia el mes de juny, vam fer l'arqueologia... que això ens va permetre... Bueno, hi havia molta runa dintre i ens ha permès arribar fins al que era el primer sòl de l'església. I ara també el que estem fent és, perquè m'entengueu, posar la teulada en el sostre.
Eh? Val, la coberta, eh?
La coberta, exacte.
Escolti, com vostè diu, hi havia molta runa dins de l'església, però a banda d'aquesta runa, com se la van trobar? Quin era l'estat de... Perquè aquestes esglésies... No sé si té pintures, entenc que no, eh? Per les esglésies que hi ha aquí a casa nostra, deu ser una església amb l'interior de pedra. Però més enllà d'això, com se la van trobar? En quin estat estava, més enllà d'aquesta runa que diu que hi havia dintre?
A veure, a dintre estava molt correcte, eh? Vull dir, les quatre parets, tot molt bé. El que passa que, bueno, com que està allà en un racó de muntanya apartada, doncs si s'arreglava el camí o així, doncs mira, les pedres que sobraven es posaven cap a dintre, saps?
Ja. Yeah.
Perquè no fessin nosa, perquè m'entenguis, ningú les treia, les pedres que feien nosa del camí. O sigui, les treien en el camí i les posaven a dintre. I ara, és clar, el que nosaltres fem doncs és treure tot això, no? I perquè es vegi el terra de l'època romànica, que res, el terra és llis, tampoc hi ha dibuixos ni hi ha res, però en allà hi hem trobat trossos de pedra de l'època.
Uh-huh. Aquesta intervenció arqueològica que s'hi fa té per objectiu determinar les diferents fases constructives de l'edifici i els seus elements originals. No sé si tenen ja un primer diagnòstic de què s'ha trobat de les diferents fases de construcció d'aquesta església.
No, encara no el tenim, el diagnosi. Justament vam anar aquesta setmana a fer la visita d'obres i és que ens hem tornat a posar ara, perquè és clar, a l'estiu, com a tota la zona, com a tot el municipi, a l'estiu no es pot treballar, no? No podem fer obres a l'estiu com a normativa. Llavors ens hem tornat a posar ara.
Escolti, si em diu que estaven fent la coberta ara i ja els hi ha anat bé ara, perquè amb les setmanes de pluges que portem, déu-n'hi-do per arreglar una teulada.
Bueno, l'han començat a fer aquesta setmana, eh? Ens hi hem posat aquesta setmana, de fet.
Doncs ja cal que li posin marxa, perquè avui el nostre meteoròleg, l'Albert, deia que aquest de setmana també podria deixar-la caure una mica.
Sí, sí, no, però per les fotos que he vist, perquè aquesta setmana ja no hi he pogut anar, per les fotos que he vist que ja quasi bé estaven, eh?
Senyora Mercader, quan està previst que aquesta església estigui, vaja, que la reforma o que les obres d'aquesta església estigui acabada, i què s'hi farà un cop estigui acabada? Quina és la previsió de fer-hi?
Bé, aquesta església, no sé si ho sabeu, aquesta església és una propietat privada. Uh-huh. Llavors, això es va fer un conveni. Aquesta propietat privada ha cedit l'església durant 40 anys a l'Ajuntament de Torroella. D'aquesta manera, tinguent una sessió amb un ens municipal, hem pogut demanar una subvenció a la Diputació de Girona, perquè la Diputació, evidentment, en llocs privats no donen subvencions, no? Llavors, gràcies a això, a la primera intervenció que va ser l'any passat, el propietari també hi va posar diners per la restauració, això està bé, no? Les tres parts hi van posar diners, la Diputació, l'Ajuntament i la propietat. Aquest any doncs, ja ha sigut la Diputació i l'Ajuntament, i la tercera fase la farem, tenim intenció de fer-la l'any que ve.
Val. Vostè em deia, això és una propietat privada, per bé que hi haurà un conveni amb l'Ajuntament. Ara li pregunto, portem unes setmanes sentint a parlar d'immatriculacions de l'Església respecte a alguns edificis que l'Església, diguem-ne, ha immatriculat i se'ls ha posat el seu nom. Entenem que això no corre cap risc que això li passi en aquesta Església, eh?
Home, nosaltres també entenem que no, perquè si aquesta persona, aquest particular, té les escritures i ho té tot, justament ahir en parlàvem, no? I diguem, bueno, si aquesta persona té les escritures i ho té tot el dia, se suposa que no, no? Aquí a l'església esperem que no hi vingui a fer res.
Hi ha algun cas a Torroella en el que s'hagin trobat que, vaja, doncs això, que l'església s'hagi matriculat algun edifici que hi havia al poble?
No, de moment no n'estem assabentats.
Uh-huh. Digui.
No, això, que de moment no... Ho estem mirant i de moment no n'estem assabentats.
Senyora Mercader, aquesta setmana explicàvem que el futur del convent de les Clarisses al final l'acabarà decidint la ciutadania de Torroella mitjançant un procés participatiu. M'agradaria posar-li primer una mica de context, sobretot històric, d'aquest convent. On és, què s'hi feia i en quin estat es troba ara mateix?
Bueno, sí. Aquest convent està al bell mig del nucli antic de Torroella, està entre el carrer dels Dolors i el carrer Doctor Pinto Jiménez, que li diguem el carrer Vermell de Torroella. Mm. Aquí hi havia monges de clausura. Fins aquest any encara n'hi havia tres, em sembla. Històricament, la gent de Torroella, doncs mira, anàvem allà a buscar el pa d'àngel. Elles feien feines per diferents empreses del nucli. Per exemple, hi havia empreses que els hi portaven on sobrar les factures.
Les gomes per l'emplàter, poder.
No? Les gomes per l'emplàter, totes aquestes coses. O sigui, eren unes senyores doncs, que bueno, ajudaven a la comunitat, no? I precisament demà i dissabte i diumenge, i el dia 8 i 9, es fan unes jornades de portes obertes amb prèvia inscripció, perquè els grups no es poden fer grups grossos, fem grups d'unes 20 persones i fem un recorregut perquè la gent pugui veure les Clarisses i la gent se'n pugui anar fent una idea. Nosaltres estem demanant molt a tot el poble, a les entitats, que s'hi apuntin en aquestes visites guiades, perquè així ens ajudin a anar agafant una visió. Ai, mira, aquí estaria d'això, aquí estaria d'allò. És més, teníem previst fer dos torns, cada dissabte i cada diumenge, doncs ho hem hagut d'ampliar a un tercer torn.
La inscripció era prèvia, eh? Amb reserva prèvia.
Sí, però vull dir, encara et pots inscriure pel dia 8 i 9.
No, doncs miri, no li dic jo que no.
clar, saps? Mm. I hi ha un torn a les 11, l'altre a les 12, i el tercer torn que hem hagut de posar és a la 1.
Llavors, a partir d'aquí, l'Ajuntament ha comprat aquest edifici, entenc, ja em corregirà si això no és així, eh? I ara, i a partir d'aquest procés de compra d'aquest edifici, que a més ampliarà el fons patrimonial del consistori, s'haurà de decidir què s'hi fa a dins de l'edifici, que és això que es posarà a votació de la ciutadania. Hi ha alguna proposta que estigui ja sobre la taula perquè sigui sotmès a votació?
No hi ha cap proposta. Uh-huh. Tothom té moltes idees, moltíssimes, perquè és un lloc molt gran, però molt gran, i tothom don moltes idees, tots en tenim, però per això vam decidir fer la proposta de participació ciutadana.
Digui'm en alguna d'idea, de les que sonen.
No. Per entitats, per joventut, per... És que ja se poden fer moltes coses. Uh-huh.
Senyora Ana Maria Mercader, regidora de Cultura de Torroella, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, aviam què s'hi acaba fent aquest convent. Escolti, jo per poc que pugui ja li dic, m'escaparé a fer aquesta visita perquè a més em sembla un edifici per gran, no sé si per gran que és, però em sembla un edifici espectacular. Per tant, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Passa un minut de 8:45 del matí. Recapitulem amb algunes de les notícies que us hem anat explicant fins ara. Palafrugell tindrà una nova xarxa per bicicletes, anava a dir per biblioteques, abans de l'estiu. És la primera mesura que s'inclou al pla director de la bicicleta que es va presentar ahir i que Albert Gómez va avançar al supermatí. També us hem explicat que el Baix Empordà s'enamora del foie. Els restaurants La Calèndula, Sol Blanc i Esportà, l'Hotel Gastronòmic de Pals, han presentat aquest dijous les quartes jornades gastronòmiques del foie a Pals. Les jornades conclouran el 20 de desembre. També us hem explicat que el diumenge es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista i el Baix Empordà ho celebra amb diferents actes, com manifestacions, lectures de manifestos i xerrades, algunes d'aquestes activitats que es duran a terme a la comarca per sensibilitzar i denunciar la violència contra les dones a tot el món. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que haurà d'indemnitzar un policia local per les lesions que va tenir quan estava treballant. Els fets es remunten al 2013 i després de quantificar els danys causats a la gent, que ronden els 26.000 euros, ja s'ha dictat sentència a la qual no es pot recórrer i que, per tant, haurà de pagar l'Ajuntament de Sant Feliu. I just abans d'aquesta entrevista que acabem de fer ara a la regidora de Cultura, us hem explicat també que Torroella incorpora una escultura de 5 metres d'alçada al giratori d'entrada, una peça de creació de l'artista altempordanès Francesc Pasqual Sagarra i que es titularà Allà dalt, tots iguals. Fins ara es podia veure a la Fundació Vilacases, però l'han donada per embellir al municipi. L'artista vol que serveixi de salutació a la vila i també al castell del Montgrí. I com sempre, just acabat el repàs a les notícies més pròximes, amb l'Alba Legida repassem algunes de les notícies més destacades de la resta de Catalunya, Espanya i el món, començant per explicar-vos que la Unió Europea i Londres tanquen l'esborrany de la declaració política sobre les seves futures relacions. El text s'ha acordat entre els negociadors, però encara requereix de l'aprovació dels líders europeus. Alba Legida.
Un cop la declaració política i l'acord de retirada rebin la llum verda dels 27 estats membre, el text haurà de passar pels respectius parlaments. Primer pel Britànic, on s'espera una votació a principis de desembre, i després per l'Eurocambra, on la votació està prevista per principis de març, segons fonts parlamentàries.
I PP i Ciutadans, que critiquen el cessament de l'advocat de l'Estat que defensava el delicte de rebel·lió al judici de l'1 d'octubre. El diputat del PP, Rafael Català, ho veu sorprenent i Albert Rivera ho qualifica de purga.
La purga de l'abogado del Estado, que defendía en este caso la rebelión, la purga que el señor Sánchez acaba de hacer, que es muy preocupante. Es que cada día vemos capítulos de entrega, de nuevas entregas, de esa humillación. Ya vimos como el señor Sánchez cambió de criterio y dijo que no veía rebelión. Inmediatamente la abogacía del Estado tuvo que cambiar el criterio y el escrito a petición del gobierno. Pero no solo con eso, es que ahora purgan a los que discrepan. Son abogados de Estado, señores.
Edmundo Val es va negar a signar l'escrit de conclusions en què per primera vegada l'advocacia es desmarcava del parer de la Fiscalia i no acusava per rebel·lió els presos independentistes. Una qualificació dels fets que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, va justificar per criteris jurídics i tècnics.
I Alfred Bosch, una purga que me pica el brazo. I Alfred Bosch diu que assumeix el repte d'exteriors de la Conselleria d'Exteriors amb la sensació d'interinatge per un lloc que hauria d'ocupar Raül Romeva. El nou conseller d'Acció Exterior assegura que treballarà perquè Catalunya sigui coneguda i també reconeguda al món.
En una piulada després que el president Quim Torra hagi signat el decret del seu nomenament com a membre del govern, Bosch ha dit que treballarà per fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda al món. El nou conseller d'Acció Exterior prendrà possessió del càrrec avui en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Gràcies, Alba Lejide. Passen 5 minuts de 8:45 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I aquest dissabte a les 6 de la tarda al Museu de la Mediterrània hi ha una xerrada d'educació emocional amb la pedagoga, mestra i escriptora Eva Bach. En Dani Cortés ahir la va entrevistar i va enregistrar aquesta entrevista que escoltareu ara mateix.
Aquest dissabte a les 6 al Museu de la Mediterrània es fa la xerrada d'educació emocional, una xerrada d'educació emocional amb la pedagoga, mestra i escriptora Eva Bach, a qui saludem a aquesta hora del matí. Eva, bon dia.
Bon dia.
Una xerrada que ens va cridar l'atenció perquè es fan preguntes essencials, 5 preguntes essencials per al benestar emocional.
Doncs en farem unes quantes més, de 5. Sí, perquè jo m'agrada molt el tema de les preguntes perquè és convidar a la reflexió sobre com estem en diversos aspectes pel que té a veure amb les nostres emocions. I llavors, doncs, a través de la pregunta ens permet que cadascú indagui a dins seu, aviam, no?, que en quins aspectes estem com millor i en quins altres potser hauríem de millorar.
Per tant, és això, no? Preguntar-nos a nosaltres mateixos en quina situació ens trobem ara mateix.
Sí.
No?
Sí.
Més que t'ho explicar, és com que la gent pugui reflexionar, no?
Clar, jo explicaré, però jo aniré dient una miqueta, doncs, què necessitem les persones per estar bé, què necessiten els nens i nenes per estar bé, i llavors, en relació a tot això, ens farem una sèrie de preguntes, com per exemple, com veiem la vida? Si la vida la veiem com un regal o si la vida, malgrat tot, perquè s'ha de dir malgrat tot, perquè hi ha coses difícils, hi ha adversitats, que gairebé tothom l'ha conegut o l'acaba coneixent, però si malgrat tot nosaltres veiem que la vida és bonica, que la vida val la pena de viure, o si més aviat nosaltres som persones que anem veient la vida com una càrrega conforme van passant els anys de la nostra vida i conforme ens anem fent grans, doncs ens anem desencantant i ens anem desanimant i amb quines emocions ens llevem al matí, els dies que no tenim cap emoció en particular, si som educadors, amb quina emoció anem a educar, si som persones que estem treballant, amb quina emoció anem a treballar, amb quina emoció entrem a casa normalment, és a dir, fer com una mica d'anàlisi del nostre món emocional a través d'una sèrie de preguntes que ens guiaran.
Clar, suposo que no només es farà l'anàlisi, sinó que després tu proposaràs consells per intentar viure millor,
clar,
no? Per intentar
les
respostes negatives a aquestes preguntes o les respostes que no vagin com haurien d'anar, canviar-les,
sí,
no? Revertir-les.
Exactament. Jo el que faré serà donar tota una sèrie d'explicacions de com podem fer-ho per transformar els sentiments que... O sigui, amb què té a veure els bloquejos que hi poden haver, amb què poden tenir a veure i algunes consignes per poder-ho transformar, efectivament. Sí.
Fa temps que molts, potser molts dels oients potser et coneixen perquè sols fer conferències, presentacions de llibres en aquest àmbit, és a dir, la divulgació de la psicologia i de la pedagogia, no?
Sí, em dedico a això. Jo vaig començar fa molts anys treballant amb nens, vaig fer la carrera de pedagogia però volia haver passat per l'escola i vaig estar 7 anys a l'escola i llavors des de que vaig marxar, de fet vaig marxar per treballar amb adults perquè em va semblar precisament que el món emocional de l'adult moltes vegades és el que fa que tinguem problemes amb els infants, els nens i nenes, els nois i noies, els adolescents tenen uns problemes que són naturals del creixement, de les etapes en què troben, però hi ha uns altres problemes que no són tan naturals i que tenen més a veure amb dificultats que tenim els adults per donar resposta a coses que ells ens plantegen. Llavors em va interessar molt veure tot aquest desgavell emocional que a vegades tenim els adults i que projectem en els nens i nenes, i com ho podíem fer per nosaltres estar bé, perquè si nosaltres estem bé, tant els pares com els profes i qualsevol persona que es dediqui a educar, segurament ens estalviaríem molts problemes que com et deia, no són naturals. I des de llavors estic centrada en aquest món, sí, en aquest món del creixement personal, de la comunicació i les relacions interpersonals, sempre molt vinculat a l'educació emocional i a la intel·ligència emocional, pel paper tan important que tenen les emocions en la nostra vida.
Home, això és interessant, no? És a dir, que qualsevol cosa que passi a casa, encara que vagi més enllà del que puguin notar els fills, al final tot es transmet i tot té uns efectes en l'educació dels nens, no?
Clar. A vegades els nens ens demanen l'atenció o ens fan preguntes o volen compartir coses i realment el nostre estat no ens permet donar la resposta que cal, que a vegades simplement és estar presents, és estar al seu costat, i és acompanyar-los, i és acollir els seus dubtes. A vegades potser no tenim una resposta, però sí que hem de tenir, per exemple, la tranquil·litat per escoltar una pregunta. I a vegades tot això no ho tenim. I a vegades, doncs, responem deixant-nos emportar per les tensions de tot el dia, que són tensions emocionals pròpies, de mala gestió nostra, que no tenen res a veure amb ells, però que ja se sap allò de la confiança. Llavors també com ho podem fer per detectar aquestes coses, per donar altres tipus de respostes. A vegades quan estem nosaltres superats emocionalment, n'hi ha prou amb dir-ho, amb reconèixer-ho i amb dir-ho. I el sol fet de dir-ho ja és un element tranquil·litzador. I de cara a l'altre, doncs és molt honest també, molt respectuós. I com a mínim no hi projectem allò nostre que no li correspon.
L'objectiu, veig que estic veient això, documentació sobre les teves xerrades, i m'ha cridat l'atenció aquesta paraula, aquesta frase: créixer per ajudar a créixer.
Sí, sí. Nosaltres hem de créixer al llarg de tota la vida. Mira, quan a mi em diuen com es pot fer, ara em deies, donaràs eines, donaràs estratègies. Una de les eines més importants per estar bé emocionalment és el creixement personal al llarg de la vida. És erroni que els adults ja estem acabats com a persones, com en la nostra part emocional i afectiva. Igual que podem continuar aprenent i descobrint coses en l'àmbit intel·lectual al llarg de tota la vida i aprenent coses noves al llarg de tota la vida, també en l'àmbit de la personalitat podem anar evolucionant. Llavors, per ajudar a créixer els nens, hem de créixer nosaltres. Créixer nosaltres es pot fer des d'una conferència, com la que farem demà, fins a llegir un llibre, fins a una bona conversa, fins a una formació. Es pot fer de moltes maneres de créixer, amb una meditació, amb un passeig, i crec que ajuntant-les totes és com anem notant que anem transformant coses de la nostra persona que fa molta falta transformar.
M'expliquen també que això ho podem veure a la teva web, que per cert m'han dit que té molt d'èxit això en xarxes socials, les teves conferències.
Sí,
també.
Sí.
I he vist, ahir quan estava preparant l'entrevista, he vist aquest projecte 17x17,
sí.
Una guia pedagògica per ajudar els adolescents a gestionar les emocions que van generar aquests atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
Sí.
Clar, això, com ha funcionat aquest projecte durant aquest any, que suposo que s'ha hagut de fer una tasca molt important per poder superar aquests atemptats de l'agost?
Mira, això ho vam fer amb la Montse Jiménez, que a més ella viu a Palamós, és de la terra, bueno, ella és de Ripoll però viu a Palamós, i precisament per la seva vinculació amb Ripoll vam atendre nois i noies que estaven molt afectats pels atemptats perquè tenien relació directa o indirecta amb els autors. I els vam atendre i vam elaborar aquests 17 punts i després els vam transformar, perquè clar, immediatament després dels atemptats va venir tot el tema del procés a Catalunya, i de fet nosaltres ens vam adonar que aquells punts que havíem fet doncs eren extrapolables a qualsevol situació que sigui emocionalment complicada pels adolescents, i com que situacions complicades n'hi ha moltes, emocionalment impactants, doncs aquests 17 punts es poden fer servir per qualsevol situació difícil. I ja ho vam, diguem-ne, generalitzar això, no? A una, diguéssim, a una guia de salut emocional pels adolescents. I ara, doncs, més posteriorment també vam publicar juntes un, bueno, vam fer córrer per les xarxes, que també va tenir molt èxit, 10 consells per orientar els adolescents a l'hora d'escollir estudis, 10 orientaconsells, i ara doncs també estem preparant un llibre juntes que sortirà segurament a la primavera per ajudar els pares i mares i els mestres a ser un bon referent també pels nois i noies i pels nous temps i les noves realitats emergents que ens estem trobant, que la majoria estem descol·locadíssims, perquè hi ha altres formes de relació, d'amor, d'estar en el món, reptes de futur molt diferents als nostres, i moltes vegades no sabem ni de què ens parlen, i llavors com ho podem fer per nosaltres poder-los orientar en aquestes noves realitats tan diferents de la que vam viure nosaltres, no? De les nostres.
Que el món canvia, els adolescents i els infants se l'han trobat així, i per molts adults és un canvi.
Clar.
Sí. I això, evidentment, tindrà efectes que els veurem a llarg termini.
Clar, i no podem dir això no ens agrada i deixem-ho estar. Sí. O sigui, com que no ens agrada, era millor abans, no fem res. No, hem d'entomar el que tenim davant.
Eva Bach, pedagoga, mestra, escriptora, fa una xerrada demà dissabte a les 6 al Museu de la Mediterrània de Torroella sobre educació emocional. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltes ganes de ser a Torroella demà.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut de 8:45 del matí. El divendres passat, us hem anat explicant al llarg de tota aquesta setmana, ara just fa 7 dies, vàrem emetre des de la presó del Puig de les Basses un programa especial de suport a la gent que s'aplega allà cada divendres per reivindicar la llibertat de la Dolors Bassa. Pel programa hi van passar diverses persones a les que vam entrevistar i amb les que vam poder parlar, però també hi van passar artistes, músics. Van venir-hi en Miquel Abres i la Neus Mar. Cadascun d'ells va fer una cançó. La Neus Mar va interpretar l'Abril del 74 d'en Lluís Llach, i en Miquel Abres va interpretar una cançó que es diu Aquell primer d'octubre, que forma part d'un dels seus dos discos recent. El que no teníem previst i que els hi vam demanar de manera improvisada és que toquessin una cançó plegats. I en aquell moment tots dos van coincidir en la mateixa cançó. I us puc prometre que és absolutament improvisat i que no estava pactat que els dos volguessin fer la mateixa cançó. Van interpretar El País Petit d'en Lluís Llach. És una cançó que volem recuperar ara i aquí, tal com hem anat fent aquesta setmana, que hem anat recuperant fragments d'aquell programa. Avui tanquem aquesta recuperació de fragments d'aquest programa especial Sopem a la Presó amb l'actuació de Neus Mar i de Miquel Abres.
També volem donar les gràcies a la Neus Mar i en Miquel Abres. Tots dos havien proposat, sense que l'altre ho sabés, i de fet ara em deia la Neus, no ho hem ni assajat, una cançó amb la que han coincidit tots dos. Doncs els hi hem demanat si la volien fer junts i aquest és el resultat. Neus, Miquel, com vulgueu.
Velles sàvies, que és per això que torna, potser sí que exageren. Tant se val, és així com m'agrada a mi, i no en sabria dir res més.
Campanar veí.
Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val, és així. Fem contrabandistes mentre no es descobreixin detectors pels secrets del cor. Tant se va, és així. Visca la Dolors Bassa i visca Catalunya!
Visca! Moltes gràcies.
Aquest era el moment, aquesta era l'actuació.
No, és que no ens coneixíem personalment, no. Home, fa un moment.
Doncs moltes gràcies per gràcies aquest regal i que vagi molt bé. Neus Mar, Miquel Abres, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Moment espectacular, que a més ens servia per gairebé tancar aquell programa especial que vam emetre, dèiem, des de la presó, des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres. Va ser un programa molt, molt, molt emotiu. Els que hi vam ser el recordem d'una manera molt especial i probablement serà una de les, diguem-ne, grans fites personals i professionals amb les que d'aquí un temps podrem referir-nos a aquest projecte que es diu Ràdio Capital. Projecte que, per cert, a través del seu web té un parell de canals radiofònics més, un que es diu Selecció Premium i un que es diu Ràdio Indiana.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Són gairebé les 9 del matí. Falten res. 8 minuts per arribar-hi. És temps de posar-hi una mica d'activitat cultural. Amb en Martí Seguer repassem algunes de les propostes que podeu fer aquest cap de setmana, perquè aquest diumenge, per exemple, podeu fer la ruta de miradors i tastet de vi, això és a la Torre de Guaita, Martí.
Aquest diumenge, el 25 de novembre, es fa una nova visita guiada a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda per estimular d'una manera molt atractiva el descobriment d'un conjunt patrimonial format per un jaciment ibèric del segle VI abans de Crist, una torre de guaita del segle XV, una ermita i una estatgeria del segle XVIII i un far del segle XIX. Tot al cim d'una muntanya amb penya assegat sobre el mar i amb una de les millors panoràmiques de la Costa Brava. S'acabarà amb un tastet de vi a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i el punt de trobada és el Mirador del Far de Sant Sebastià a les 12 del matí. Recordeu, aquest diumenge.
I també aquest diumenge, a Palamós, Ricard Viladesau, de Música Mita, un concert amb música de cobla.
A les 6 de la tarda, al Teatre La Gorga, amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de Ricard Viladesau i Caner, es fa un recorregut per la seva vida i obra amb temes musicals i imatges il·lustratives del món de la sardana, les habaneres i les ballables. La direcció artística és del Francesc Sánchez Carcassés i l'actriu i cantant Susana del Zas.
Gràcies, Martí. 6 minuts i les 9.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, vayas perdent la mirada.
Aquests que esteu escoltant són els Doctor Prats, i és que ahir el Festival Canet Rock 2019 ja comença a prendre forma i es confirma que tornarà a ser una festa amb les tres primeres confirmacions, Buos, Zoo i aquesta formació que esteu escoltant de fons al Supermatí de Ràdio Capital, aquesta banda que ja vam conèixer fa molts anys i que seran el Canet Rock 2019. Són Doctor Prats.
Caminem lluny.
Tres bandes especialistes per fer ballar tot el personal i portar el ritme allà on faci falta. Això es comprovarà el 6 de juliol a Canet de Mar amb més de 12 hores de música en directe. Una vegada més, el Canet Rock vol convertir-se en un dels regals estrella de Nadal i per això ofereix, per cert, la possibilitat de comprar entrades a preu reduït fins que se n'acabin les existències. Comprar-les ara costa 30 euros, que són 5 menys que quan s'acabi aquesta oferta. L'any passat, Canet Rock va aplegar més de 22.000 persones que van poder veure la sortida del sol amb la banda Charango. Doncs bé, recordem, aquest any ja hi ha les tres primeres confirmacions per l'edició 2019 del Canet Rock, que són Zoo, Buos i Doctor Prats, aquests que estan sonant de fons aquí mateix.
Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre som...
I amb la música de Doctor Prats ens acostem gairebé al final del programa. De fet, falten 4 minuts per arribar i 4 minuts que utilitzarem per explicar-vos algunes de les notícies que hem anat relatant en aquest supermatí d'avui. Palafrugell tindrà una nova xarxa per bicicletes abans de l'estiu. La primera mesura que s'inclou al pla director de la bicicleta i que es va presentar ahir i que Albert Gómez, que és el primer tinent d'alcalde, avançava en aquest mateix programa. Entre altres coses, explicava que s'adaptaran alguns dels carrers del poble perquè hi puguin circular bicicletes. La previsió és que per l'estiu ja estiguin en marxa els primers carrils bici de la ciutat. També us hem explicat que s'ha presentat les jornades gastronòmiques del Foix. Els restaurants La Calèndula de Regencós, El Sol Blanc i Esportar, l'Hotel Gastronòmic de Pals han presentat aquest dijous les quartes jornades gastronòmiques del Foix a Pals. Jornades que s'allargaran fins al 20 de desembre. També us hem explicat que el diumenge es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista i el Baix Empordà ho celebra amb diferents actes. La Laia Bodro ha fet un petit repàs d'algunes de les manifestacions, lectures de manifestos i xerrades que es podran dur a terme al llarg de la comarca per sensibilitzar i denunciar la violència contra les dones a tot el món. Qualsevol esforç que es faci en aquest sentit serà poc, per cert. L'Ajuntament de Sant Feliu haurà d'indemnitzar un policia local per les lesions que va patir quan estava treballant. Els haurà d'indemnitzar amb 26.000 euros per uns fets que es remunten al 2013 i després de quantificar-ne aquests danys, al final el jutge ha decidit que l'Ajuntament l'haurà d'indemnitzar i que, per cert, no s'hi pot recórrer. Torroella incorpora una escultura de 5 metres d'alçada al giratori d'entrada. També us ho hem explicat, és una peça de creació de l'artista altempordanès Francesc Pasqual Segarra i es titula Allà dalt, tots iguals. Fins ara es podia veure aquesta peça a la Fundació Vilacases, però l'han donada per embellir el municipi. L'artista vol que serveixi de salutació a la vila i també al Castell del Montgrí. Si teniu interès en veure com és aquesta peça, doncs podeu entrar al nostre web radiocapital.cat, on hi trobareu una fotografia, una imatge, on es pot veure aquesta peça ja instal·lada en un d'aquests giratoris del municipi, que ara mateix no sabria dir-vos quin és. No sé si és el que hi ha venint de Pals, vaja, la rotonda que hi ha per anar de Pals a Gualta. Sembla, però no ho podria afirmar, eh? Notícies que us hem anat explicant al llarg de tot el supermatí d'avui i que trobareu al nostre web radiocapital.cat i que també, si voleu i si us hi subscriviu, podreu rebre a través del nostre correu electrònic que enviem cada dia puntualment a la una del migdia. Si voleu rebre les notícies del Baix Empordà puntualment cada dia, només us hi heu de subscriure. És un servei, òbviament, 100% gratuït i que farà que rebeu a la vostra bústia totes aquestes notícies que anem explicant. Notícies i continguts que anem explicant i que anem generant en aquest programa, en aquest supermatí d'avui, que està a punt d'acabar. Però abans d'acabar-se, fem un repàs, un cop d'ull, a la previsió del temps, Albert.
Dia amb força presència de núvols i precipitacions febles que són més probables a partir de migdia i tarda. L'ambient serà de tardor, amb una temperatura entre els 8 i els 17 graus. I les precipitacions que es puguin produir seran minces o poc abundants. Pel cap de setmana, dissabte serà un dia força assolellat. Diumenge al matí començarem amb vent de component sud, amb alguna ratxa que pot ser moderada, i augmentarà la nuvolositat amb la possibilitat de nous ruixats diumenge a la tarda.
Gràcies, Albert Aparicio. Per cert, avui no hem pogut tenir l'espai que dediquem a la climatologia del Baix Empordà. Algú ens ho ha preguntat, però tornarà divendres que ve puntualment. Avui l'Albert no podia fer-lo. Tornarem el dilluns a les 8 del matí, com sempre, i no deixeu de connectar amb l'actualitat a través de radiocapital.cat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.